Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
7 minuts que passen de les 4 de la tarda. Mireu, el passat cap de setmana el cantant i compositor escocès Lewis Capaldi estava fent un concert a Glastonbury quan de sobte va passar això. El cantant, com dèiem, va patir una crisi del que es coneix com la síndrome de Tourette i el públic va ajudar-lo a poder acabar l'actuació. No és la primera vegada que Capaldi necessita l'ajuda del públic, però ara, a través d'un comunicat, el cantant de 26 anys ha anunciat que cancel·la una gira que també havia de passar per ciutats com Barcelona o com Madrid. En el comunicat anuncia que es va fer obvi que necessita passar molt més temps posant en ordre la seva salut mental i física per poder seguir fent el que estima, diu, durant molt de temps. I arran d'un cas com aquest, nosaltres ens volíem preguntar un dia com avui. Coneixem què és el síndrome de Tourette? Sabem de què parlem o només d'oïdes? Som conscients que gent important per tots els àmbits, com Quim Monzó, Billie Eilish o inclús Napoleó, tenen o han tingut Tourette? Per conèixer ben bé de què parlem, podem saludar a aquesta hora Ramon Pujades, president de l'Associació Tourette Catalunya, pedagog i especialista en gestió educativa de nois i noies amb la síndrome de Tourette. Molt bona tarda, Ramon, i gràcies per pujar a la caravana.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat.
I també podem saludar a aquesta hora a la directora de la unitat de Tourette de l'Institut de Neurociències del Centre Mèdic Tecnon, la doctora Àngels Vallès. Doctora Vallès, molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda, moltes gràcies per convidar-nos.
Comencem per aquesta primera pregunta, que jo crec que per senzilla no la fa menys complicada. Doctora, què és la síndrome de Tourette?
La síndrome de Tourette és una condició humana en la que, essencialment, les persones que ho tenen pateixen el que s'anomenen tics, que poden ser tant motors com vocals, és a dir, emissió de paraules involuntàriament. El que passa és que això diríem que seria el nucli, seria l'essencial per fer-ne un diagnòstic, però sabem que sovint la síndrome de Tourette s'acompanya de tota una altra sèrie de símptomes i de condicions, com poden ser el trastorn obsessiu compulsiu, el dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat, etc. Altres condicions.
Ara ja entrarem en aquestes altres condicions, però em sobtava molt que digués una cosa que precisament en Ramon Pujades, que també ens acompanya, diu molt en totes les entrevistes. Ramon diu sovint que més que un trastorn o que una malaltia, el Tourette és una condició.
Sí, bueno, la mateixa doctora Vallès acaba d'anomenar-lo amb aquesta paraula. Aquesta paraula no és inventada així per nosaltres, és el que el doctor Emilio Fernández Álvarez, que era el cap de neuropediatria de Sant Joan de Déu, ho deia, en castellà, diu ni enfermedad, ni trastorno, ni síndrome, condició. Igual que jo soc miop, doncs l'altre té aquest tipus de conducta que no pot controlar.
Doctora...
Bé, jo voldria afegir una cosa.
Sí, tant.
És a dir, diríem que la síndrome de Tourette estaria dintre del que anomenem diversitat neurològica. Passant ja en condició humana. Quin és el canvi que fa que pensem que un símptoma és una condició humana, és simplement una manera de ser diferent, de funcionar diferentment, o és un trastorn? Doncs és tan senzill com quan aquesta condició humana afecta la vida diària d'aquesta persona, li crea un trasbal significatiu, llavors estaríem ja parlant de trastorn.
Em parlava, però, doctora, d'altres condicions. Aquestes altres condicions van juntes amb la condició de tenir la malaltia de Tourette o la condició de Tourette, vaja, o s'afegeixen després per tot el que implica tenir la síndrome de Tourette?
No, diríem que forma part de la síndrome de Tourette. El que passa que és diferent d'una persona amb una altra. Uh-huh. És a dir, dintre les persones que tenen síndrome de Tourette, que vol dir que tenen o han tingut en algun moment de la vida tics motors més tics vocals, uns tindran, per exemple, trets obsessius, seran obsessius, d'altres seran més aviat hiperactius o amb dèficit d'atenció. Altres persones amb síndrome de Tourette doncs, tenen tendència a tenir ansietat. És a dir, no vol dir que tothom exactament vagi tenint el mateix, sinó que van apareixent i seria més aviat associat a la malaltia. Mm-hmm. Si bé és cert que situacions tenses que es poden provocar a causa de la malaltia, com el cas que ens explicaves del Luis, és veritat que poden també augmentar una ansietat i ens la farien augmentar a tothom, no? Però diríem que aquests trastorns, quan ja afecten, no?, aquests trastorns neuropsiquiàtrics, formarien part de la pròpia malaltia. Mm-hmm. Per això se'n diu síndrome. Síndrome vol dir un conjunt de signes i símptomes que, a més, serien particulars per cada persona que ho pateixi. És molt diferent d'una persona amb una altra. Hi ha persones que els afecta molt poc, que fins i tot mai a la vida seran diagnosticats, i altres persones que els crea un trasbals important, i llavors és com podríem parlar de trastorn.
Clara, ara em parlava, perquè en parlàvem abans i hem començat aquesta xerrada doncs explicant una mica el cas, que es va fer molt, molt viral, el cas de Lewis Capaldi. Veient aquell vídeo de 2 minuts, doctora, que no sé si he pogut veure, però veient aquell vídeo de 2 minuts, ens en podem fer una idea bastant correcta de què és el síndrome de Tourette? O hi ha, com intueixo que ens explicava, hi ha quasi tantes varietats com persones?
Hi ha gairebé tantes varietats com persones, però és molt significatiu aquest vídeo. Realment ens dona una idea de com la voluntat d'una persona pot estar truncada, com si tinguéssim un alien, no?, que ens manés i ens digués, doncs ara t'has d'aturar o ara has de fer un esgarip. No? Mm-hmm. És com que una força superior que et faci fer una cosa que t'impedeixi fer-ne una altra, com per exemple seguir cantant, no? Mm-hmm. Llavors sí que diríem que el fenomen és significatiu del que els hi passa a les persones amb síndrome de Tourette, però no totes els hi passaria exactament de la mateixa manera.
Mm-hmm. Ramon, com afecta la persona que pateix aquesta síndrome de Tourette a la mateixa persona? És a dir, funciona per brots? I si és així, a què responen aquests brots?
A veure, això potser la doctora Vallès ho diria més bé que jo, no? Perquè són... Sí, són brots, i són... de vegades són recurrents, De manera que són comportaments que no es poden controlar, no? Hi ha moments més intensos, moments no tan intensos, i el que, bueno, és evident que cada persona té el seu propi repertori de tics, no? Perquè no es poden comparar dos persones. El que sí que tenen en comú és que són tics motors i tics vocals i que són incontrolables. Això sí que ho tenen en comú, però el repertori és variadíssim.
Ara tornem a parlar amb la doctora, però Ramon, ens deies, són aquests tics que no es poden controlar. Sol generar, entenc, almenys a l'inici de tot plegat, certa frustració a la persona que ho pateix, al ser tot incontrolable, no? Entenc?
Sí. Els nois i noies que pateixen això, la primera dificultat en què s'han d'enfrontar és l'acceptació. És a dir, així em passa això i per què em passa a mi, i no m'agrada que em passi. Això bàsicament és això. Aleshores, clar, això té també un tractament de tipus psicològic, no? Vull dir, d'acceptació per part seva, però sobretot, jo insisteixo, per part de l'entorn. Vull dir, si l'entorn és un entorn respectuós, empàtic i fins i tot acollidor, baixa moltíssim l'ansietat d'aquests nois i noies fins al punt de desaparèixer. De manera que jo penso que és molt important això que estem fent ara, d'informar l'entorn, en aquest cas, difondre-ho a través de les zones.
Doctora, ara en Ramon ens deia precisament això, que no se podran controlar, que generen certa frustració, sobretot a l'inici, que forma part d'una certa acceptació, però se'n coneixen les causes de tot plegat?
Bé, abans amb això volia també precisar una cosa que és important. Mm. El Ramon volia dir que no es poden controlar de manera permanent, perquè sí que es poden controlar per petites estones. I a vegades quan s'han de presentar en un lloc o el que sigui, durant breus moments ho poden controlar. I hi ha un fenomen molt curiós, que és que a vegades quan s'han aguantat aquests tics durant una estona, o aquestes, el que en diem la coprolàlia, que és la paraula bruta, dir paraulotes, tacos, no? Doncs a vegades quan s'han aguantat d'això, doncs se'n van al lavabo i fan tots els tics que no havien fet, o diuen, el que se'n diu la coprolàlia lavatòria, no?, que fan aquests tics després. És a dir, sí que hi ha una certa capacitat de control, el qual això aboca a vegades a les famílies a mal interpretar-ho, a demanar que hi hagi sempre aquest control, i el que no hi ha és un control permanent. Perquè llavors sí que els augmentaria moltíssim la tensió interna, no? Sí. Ho dic perquè això és una mica la base d'alguns dels tractaments psicològics que s'apliquen, com són mètodes de reversió de conducta, i es basen precisament en aquesta capacitat de control i en la presència d'uns tics premonitoris, que vol dir que és la sensació que tenen moltes persones amb síndrome de Tourette en una part del cos, abans de fer un tic en aquella part, precisament. I llavors és gràcies a aquesta fenomenologia que es poden aplicar uns tractaments que permeten entrenar la persona en el control d'aquests tics. Sí. Dit això, quin és l'origen de la malaltia de Tourette? Doncs probablement és d'origen multifactorial. El que passa és que hi hauria un fort component genètic. Normalment es diu avui en dia que és possible que participin les dues rames familiars, hi hauria d'haver-hi una predisposició amb les dues rames familiars, i després hi haurien tota una altra sèrie de factors predisponents, tant perinatals com en relació a tòxics, com en relació a estrès posttraumàtic durant la infància, com en el fet de tenir simplement estrès i ansietat, com comentava el Ramon, que pot actuar en un moment determinat com a desencadenant, i si hi ha un ambient calm i tranquil, doncs probablement doncs això sigui afavoridor.
Doctora, la pregunta de totes les preguntes, entenc, eh? Tot plegat té cura?
Cura no, però sí que tenim tractament. Se sap que en aquesta síndrome hi subjau una hiperfunció d'un neurotransmissor del cervell, d'una substància química que es diu dopamina. Aquesta substància estaria funcionant en excés, no tant perquè n'hi hagi un excés de producció de la substància, sinó perquè hi hauria un excés de sensibilitat, entre altres coses, dels receptors de la dopamina del cervell. Llavors, existeixen tractaments, ja hem dit, en primer lloc psicològics, per intentar entrenar en el control dels tics, i quan això no és suficient, doncs existirien fàrmacs que actuarien com a bloquejants d'aquests receptors que estan massa sensibles, procurant buscar l'equilibri de l'excitabilitat d'aquests receptors i, per tant, millorar i augmentar el control dels tics. Uh-huh. És a dir, podem controlar-ne a través de tècniques psicològiques com tècniques farmacològiques, i en casos extrems, fins i tot, es podria acudir a un tractament quirúrgic.
Doctora, deixi'm fer-li tres preguntes encara, i de seguida amb en Ramon Pujades en parlem des de l'entorn més social de tot plegat, però volia acabar d'entendre tot l'entorn mèdic, perquè sigui com sigui, els homes, segons diferents estudis, presenten entre 3 i 4 vegades més probabilitats que les dones de desenvolupar la síndrome de Tourette. Es coneix el perquè d'això?
Bé, això passa també amb altres malalties, com per exemple la mortalitat infantil, i certes malalties infantils són més freqüents en homes que en dones.
La segona pregunta que li volia fer és que, segons les dades de la Societat Espanyola de Neurologia, el 2022 la síndrome de Tourette afecta d'un 0,3 a un 0,8% de la població menor de 18 anys a Espanya. Tot i que molts experts coincideixen en que hi ha un gran nombre de pacients no diagnosticats, com ara ens deia, doctora, que sigui una malaltia que afecta a poca part de la població, vol dir que costa trobar recursos per la seva investigació?
Sí, exactament. Afecta a petita part de la població que s'hagi diagnosticat, perquè cal dir i remarcar que hi ha moltes persones amb síndrome de Tourette que mai a la vida seran diagnosticats perquè no els han pipat prou. Vull dir que segurament aquesta prevalència és molt més alta del que s'hagi pogut obtenir en els estudis epidemiològics que s'han fet. Per tant, vull dir, aquesta seria una de les causes de que en els casos que si realment és greu hi ha poca prevalença, però per altra banda tampoc tenim fàrmacs que siguin molt interessants des del punt de vista econòmic per a la indústria farmacèutica, que a vegades són un bon puntal a l'hora d'ajudar en el desenvolupament de la recerca.
I en parlava a l'inici de tot plegat de diversitat neurològica. Tot i això, la mateixa Societat Espanyola de Neurologia el que sí que diu és que el 90% dels pacients presenten algun trastorn neuropsiquiàtric. I estaria d'acord amb això?
Suposo que sí. Ara no tinc ben bé la xifra al cap, però sí, hi ha una altra prevalència de trastorns psiquiàtrics. Mm-hmm. Sí, sí. És com, per exemple, la persona que té, que sé, una insuficiència cardíaca o té una arrítmia, doncs té més possibilitats de tenir una mort sobtada, això és veritat. Això no vol dir que per si, en el cas del Tourette, doncs el fet de tenir aquesta síndrome s'hagi de considerar ja d'entrada un trastorn. Sí que tenen més facilitat de poder tenir trastorns X. Mm.
Directora de la unitat de Tourette de l'Institut de Neurociències del Centre Mèdic Tecnon, la doctora Àngels Vallès, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana i explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres per l'oportunitat. Bona tarda. Days aching, nights are long, 2 years and still you're not gone. Guess I'm still holding on.
Drag my name through the dirt. 22 minuts i mig que passen de les 4 de la tarda. Dèiem, Ramon, que és important conscienciar de que si parlem de Tourette estem parlant d'una síndrome neurològica, perquè sovint ho podem confondre donant lloc a possibles estigmatitzacions cap a la persona, no?
Sí, sí, exactament. Vull dir, això és la història de tants i tants nois i noies que són mal interpretats per aquesta conducta estranya, diguem-ne, infreqüent, per dir-ho així, no sé si anòmala, però és infreqüent, i aleshores són mal interpretats i fins a extrems de considerar-los, doncs, de vegades persones que van drogades o persones perilloses, etc. I aleshores, o sigui, hi ha casos, I aleshores, clar, això s'ha de corregir, I de vegades aquests nois i noies s'expliquen, però de vegades no gosen. I aleshores el fet de difondre el coneixement social de les característiques de la síndrome de Tourette és un ajut molt, molt alt. Els metges diuen que el 90% del benestar d'aquests nois i noies és la informació de l'entorn. Aquesta és una afirmació que no faig jo, sinó que fan els professionals.
De fet, Ramon, des de l'associació treballeu, si no m'equivoco, conjuntament amb les escoles per evitar precisament casos de bullying, per exemple, no?
Sí, sí. Sí, sí, exactament.
Com ho feu, això?
A veure, normalment el procediment és que les famílies, un cop detectat que els nanos es troben incòmodes o fins i tot doncs rebutgen l'entorn escolar, parlen amb els directors i pedagogs de les escoles i els directors i pedagogs ens ho demanen a nosaltres. Aleshores, jo, com que tinc l'oportunitat de fer un estudi, crec que prou detallat, a la Universitat de Barcelona, sobre les implicacions educatives escolars del fet de patir el trastorn o la síndrome de Tourette, aleshores, la meva intervenció és aquesta, és explicar exactament què és i què no és, perquè de vegades els mestres es fan unes imaginacions terribles, no? Que si és una malaltia mental, que si és degenerativa, que si és una malaltia psiquiàtrica, si és contagiosa... No, ni res de tot això, De manera que... una altra interpretació molt freqüent per part dels educadors i dels companys és que es tracta d'una conducta insubmissa, una conducta rebel. No obeeixen quan se'ls diu que parin, no? I aleshores els culpables són els pares, o particularment la mare, perquè ha consentit aquest nano. I hi ha psicòlegs que ho diuen. Vostè, senyora, és responsable d'aquesta conducta perquè el nano li està demanant l'atenció que vostè no li va prestar en el moment que la necessitava.
Hosti, és bèstia, això que em dius, Ramon?
Sí, és així. I això, no ho dic jo, en una pel·lícula que no sé si coneixeu, que és es diu Front of the Class, que és el Frente de la Classe, doblada en castellà, hi ha un moment en què la mare amb el nano visita el psicòleg, i el psicòleg li fa aquest raonament. La senyora, evidentment, s'enfada moltíssim i el planta, S'aixeca i dona un cop de porta i se'n va, perquè realment és... I no és l'única, Vull dir que, a veure, això és un relat biogràfic real d'un pacient nord-americà, Brad Cohen, si no recordo malament,
Sí, senyor. Això sigui com sigui, aquesta estigmatització s'està... S'està superant d'alguna manera? Ho dic perquè som al 2023 i hi ha certs estigmes que, escolti'm, déu-n'hi-do, eh?
Sí,
informis
sí.
Abans de parlar.
Sí, sí, sortosament anem guanyant territori, eh? Perquè, mira, aquest acte mateix que estem fent ara és una manera de fer passos endavant, eh? Però fa uns anys, i fins i tot entre l'entorn mèdic, hi havia professionals que no sabien ni diagnosticar, eh? Mm-hmm. Aquest, i ho consideraven, doncs, això, un trastorn de conducta de tipus psicològic, eh? I que, bueno, tipus funcional, que es diu. Aleshores, jo l'exemple que puc proposar com a experiència personal és que les primeres xerrades que feia sobre síndrome de Tourette i educació escolar, la primera pregunta que feia era quants de vosaltres heu sentit alguna vegada la paraula Tourette? D'una assistència de 50 persones, n'hi havia 4 o 5 que aixecaven la mà. Mm. I si preguntava quants de vosaltres sabeu amb una certa precisió de què es tracta, baixaven la mà tots. Eh? Mm. Això avui dia ja no passa. Eh? En aquestes xerrades, la pregunta és resposta majoritàriament afirmativament, és a dir, saben o han sentit, Tourette, i potser amb una certa precisió baixa una mica el percentatge, eh? Però sí que hi ha un progrés de coneixement social. Mm. Entre altres causes, hi sou vosaltres.
Ens queda molt poc temps, Ramon, però tinc diversos fronts oberts que vull ocupar-los tots perquè no pares, eh? Has fet l'associació, has fet un llibre, ara em deies que has fet també un estudi amb la Universitat de Barcelona. Anem primer a l'associació. Com neix l'associació?
Ui, aquesta associació té una història molt llarga, eh? Perquè va començar fa potser 30 o 40 anys amb el nom de Associació Espanyola per a Pacientes de Tic i Síndrome de Tourette, que era l'única que hi havia a l'Estat. Eh? Després va anar evolucionant i finalment ens hem constituït com a Associació Tourette Catalunya, perquè anant deixant altres associacions a la resta de l'Estat. Eh? Aleshores, la finalitat nostra és acollir les famílies en primer lloc. Aleshores, els oferim una mica els serveis que estan a les nostres mans, que són informació, derivació a professionals de la salut si no en tenen, perquè de vegades no saben, assessorament a les escoles, publicacions i xerrades de persones especialistes. Eh? A més, també fem reunions de famílies, de pares i mares, que en diem grups d'autoajuda, eh? Vull dir, en què s'expliquen les seves experiències i surten molt reconfortats en el sentit que ja saben que no són únics en el món.
Eh? Això t'anava a dir, Ramon. Suposo que ha vingut molta gent cap a la vostra associació i se'ls hi obre una porta i una llum enorme d'allò que no en tenien i ara comencen a entendre, no?
Exacte, eh? I venen angoixats, eh? Sobretot. Ahir mateix vaig tenir una trucada que m'han dit que no sé què fer, és que estic espantada, perquè, clar, diuen, és crònic i no té una medicació, un tractament eficient al 100%, clar, ens espantem quan ens diuen això. I després, mira, a poc ho vas assumint i vas gestionant tan bé com saps la conducta del teu fill o les conductes dels altres.
Jo sabré que parlo amb una fundació, amb una associació, Ramon, de les coses que trobo que he de preguntar sí o sí és què podem fer-hi nosaltres, què pot fer-hi la gent que tot i que no tingui amics, familiars, etcètera, etcètera, que pateixin de Tourette, sí que volen fer-hi alguna cosa, no?
A veure, hi ha una cosa així com molt pragmàtica, que és donar suport a l'associació, eh? Però jo penso que la població està informada i ja col·labora prou en el benestar d'aquestes persones, eh? Encara que no facin res positiu, però el fet de respectar, el fet d'acceptar, ja és una gran col·laboració. Eh? Mm. I si hi ha algú que, a més, doncs, vol contribuir a sostenir l'associació, nosaltres encantats.
L'associació Tourette Catalunya, que la trobareu a la Rambla Volar número 83, us podeu posar també en contacte al següent número de telèfon, que és el 666-093-825, o també per correu electrònic tourettecat@gmail.com o www.tourettecatalunya.com. Dèiem, a més, Ramon, que has tret un llibre.
Sí.
Què ens expliques en aquest llibre?
No, aquest llibre és una síntesi de la tesi doctoral que vaig fer d'investigació sobre els aspectes educatius escolars, eh? I aleshores és per donar a conèixer d'una forma una mica més, diguem-ne, de difusió al públic en general, d'un estudi que en si mateix és bastant, diguem-ne, avorrit, per dir-ho així, no? Perquè són dades, són estadístiques, i en canvi aquí s'exposa pel públic en general. I aleshores és aquest llibre que publica l'editorial Orsori i que, bueno, està avalat pel Departament d'Educació de la Universitat de Barcelona, el Campus Mundet.
Ramon Pujades, president de l'Associació Tourette Catalunya, pedagog i especialista en gestió educativa de nois i noies amb la síndrome de Tourette. Moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana i explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé.
I moltes gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat.
Gràcies, Ramon. Una abraçada.
Gràcies. Drag my name through the dirt. Somehow it doesn't hurt though. Guess you're still holding on. You told your friends you want me dead and said that I did everything wrong. And you're not wrong. Well, I'll take all the vitriol, but not the thought of you moving on. So great, my heart is still your place, babe. Guess I still feel the same. No, you can't stand my face. Some scars you can't erase, babe. Guess you still feel the same. Well, I'll take all the vitriol, but not the thought of you moving on. 'Cause I'm not ready to find out you know.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. Els dijous, volem ser educats a la Caravana de Ràdio Estel.
Dos quarts i mig de 5 de la tarda. Mireu, quan iniciem un projecte, una nova aventura o fins i tot un nou viatge, sempre hi haurà un final. Els finals, passar de pàgina, dir adéu i seguir amb les nostres vides, a vegades és una muntanya emocional. Els adults tenim, o hauríem de tenir a priori, més eines que els petits i els joves per suportar i superar totes les emocions que sentim quan acabem una relació, quan marxem d'un lloc de treball o si acabem un viatge molt especial amb amics, per exemple. Però algú ensenya als més petits a dir adéu a tot allò que han construït fins ara? Com podem acompanyar-los com a pares en aquests moments? Per parlar-ne de tot plegat, ja podem saludar a aquesta hora a Sara Tarrés. Ella és psicòloga infantil i juvenil i membre del grup de treball en intel·ligència emocional del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Sara, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Què tal? L'único que quiero es tu felicidad y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad.
Sara, ara ho dèiem, eh? Quan arriba el final de curs, al final de les colònies, al final d'una experiència, els més petits normalment ploren o s'enfaden? Normalment, mira,
sí.
Com que ja parteixo d'aquí a priori, no sé si vaig equivocat, normalment ploren o s'enfaden?
Bueno, depèn dels nens. O sigui, quan generalitzem, sempre ens equivoquem, no? Cada nen és cada nen i cada nen accepta les coses d'una manera diferent. M'ha agradat molt, t'estava escoltant ara, m'ha agradat molt això d'aprendre a dir adéu, no? Perquè quan acabem les etapes, i tu deies, ningú ens ensenya a dir adéu, no? Ningú ens ensenya a deixar anar, a acomiadar-nos i ho passem malament i no sabem com expressar-ho, no? I deies, uns s'enfaden, els altres ploren, perquè aquesta tristesa, aquest malestar, moltes vegades no sabem com expressar-lo. Moltes vegades, no. Normalment els adults no ens han ensenyat a mirar aquest malestar i a dir com ens sentim. I d'aquesta manera ho traspassem als nostres infants, no? Cada cop en sabem més, perquè cada cop en parlem més, gràcies a aquests programes com el teu, no? Que ajudem a les famílies a poder fer aquesta educació emocional que tant intentem fer a les escoles i tant intentem fer els pares, tant intentem guiar i acompanyar doncs, els professionals que ens dediquem a això, no? Hem d'escoltar els nens i els hem de deixar doncs, que plorin, que plorin, sense pensar, bueno, no ploris, no? Que els hi fem, moltes vegades els hi amaguem aquesta emoció, no et sentis així, has d'estar content, ara acabes aquesta etapa i et fas gran, no?
Bueno. Sovint intentem tallar-ho i aquí està l'error?
Sí, és que ens costa aguantar el dolor de les persones que estimem, no? Llavors, no és tant perquè ells no pateixin, sinó potser per no patir nosaltres com a adults, no? I llavors intentem, doncs, redirigir, calmar, i amb aquest intent de calmar, que és amb tota la bona intenció del món, estem invalidant aquesta emoció. Per tant, no li donem cabuda. Estem impedint ja que sentin exactament quina és la seva emoció. Ells expressen, però no, encara no han sigut capaços de sentir ben bé què és allò que senten, no?
Clar, una emoció que entenc que per ells allò és el més important que els està passant en aquell moment de la seva vida, no?
Bueno, és que els nens viuen molt en l'aquí i a l'ara, no? Llavors, són emoció pura, dura en l'estat en aquell moment, no? I llavors expressen amb el cos, bàsicament. Com més petits són, més ho expressen amb el cos. Després anem perfilant, anem llimant, anem posant paraules, anem aprenent a explicar com ens sentim, sempre i quan tinguem adults o guies bons que ens permetin posar paraules i ens permetin explicar-ho, no? Que ens permetin dir com ens sentim.
Vist que això és cert, Sara, perquè no volia donar-ho per fet, tot i que a l'inici ho donava per fet, però ara sí. Vist que això és cert i que això passa, com els podem acompanyar nosaltres com a pares i mares?
Escoltant. L'escolta activa.
I tan senzill i tan complicat com això, eh?
Posem una paraula, no? És l'acompanyament emocional, veus que queda maco? És l'escoltar. Escoltar. Els adults tenim una tendència molt gran a parlar, i a parlar no només per nosaltres, sinó per ells. no? I parlem per calmar, parlem per dirigir, per fins i tot doncs, el que deia, no? Per dir, no, això que sents no és veritat. Com que no és veritat? Allò que senten és el que senten. No? Sí, doncs com els podem ajudar? Escoltant. Mm. Amb aquesta escolta activa que requereix tota l'atenció. No s'escolto mentre faig una altra cosa. T'escolto mirant-te, t'escolto amb tots els meus sentits. No? I permeto que facis tots els silencis que vulguis, no et dono pressa. No? Tenim una tendència...
Clar, clar, és que vivim en un món amb pressa. Sí. I ens ho posen
llavors,
difícil, això, eh?
Exacte, no donem espai a que ells s'escoltin. El silenci és molt important. Tant per aquell que estem escoltant, no? Nosaltres hem de callar, no interrompim, com per nosaltres mateixos. És a dir, necessitem silenci per poder escoltar-nos, per poder sentir. Si no ens escoltem, no sabem què ens passa. Plorem, sí, però per què? Per ràbia, per tristesa, d'alegria? Per què plorem, no? El plor és l'expressió d'una emoció. Quina és? Escoltem. Endins.
Clar, perquè a vegades, Sara, jo crec que sovint, més que a vegades, passa allò amb els nanos, que veiem pares o mares que els diuen és que no t'entenc. Potser és perquè no els escoltes.
És que no els estem escoltant. És que no els estem escoltant bé.
Per tant, prioritat absoluta, escoltar.
Sí, perquè moltes vegades, no sé, moltes vegades, o gairebé sempre, i això és el que fem habitualment tots els humans, tinguem l'edat que tinguem, escoltem per respondre. Per contestar. No estem escoltant per entendre, per... exactament comprendre què és el que ens està dient. Quan fem aquesta escolta activa, estem realment posant tota l'atenció en aquella informació que ens està donant l'altra persona. No només amb les paraules, sinó amb els gestos, amb el to, amb les mirades, amb aquestes pauses. No? Tot això és comunicació. I l'hem d'escoltar, doncs com et deia, no només amb les vides, sinó amb els ulls. I tota aquesta informació... que no s'escolta amb les orelles, sinó que es veu amb els ulls o s'escolta amb els ulls, és la informació emocional, és el missatge real que ens dona el nostre cos. Perquè nosaltres podem dir, sí, 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 molt bé, i en canvi tenir una actitud com... Ah, doncs aquest molt bé, no sé, no? Si està tan bé. I hem d'estar atents en aquest estic molt bé i com el diem amb el cos, si hi ha concordança o no.
Anem a exemples concrets, si et sembla, perquè moltes vegades hi ha el moment de no voler dir adéu als pares, a les mares, abans d'entrar a l'escola o abans de marxar de colònies a l'autocar, és un dels grans clàssics. En aquests moments, què és millor? Intentar escurçar el moment, intentar ajudar-los a entendre aquella separació momentània...
Mira, que això em recorda molt també els inicis de curs, eh?
També, també.
Quan els deixes per primera vegada a l'aula. Hem de dir adéu amb seguretat de que se'n van a un lloc on estaran bé. Com més ho allarguem, més sembla que no ens sentim segurs d'allà on van, que sense nosaltres no seran capaços d'estar bé. Per tant, bé, seguretat a l'hora dels comiats, amb alegria, amb transmetent un missatge de que bueno, és un moment... favorable per ells, no? Que els ajudarà a créixer, que els deixem en bones mans. Clar, si ho diem, ai, adéu, si... amb neguit, estem transmetent neguit. Alerta amb aquests missatges, a vegades contradictoris, no? Perquè, com deia abans, fa un moment, no? El missatge del cos realment és el missatge real que estàs acabant donant a l'altra persona, no? I per això a vegades et quedes amb el dubte, perquè són missatges així contradictoris, i dius, bueno, què vol dir? No? Amb quin en quedo? Amb el de la paraula o amb el del cos?
No? Clar, ara em parlaves de seguretat, de neguit, i em venia al cap una frase que moltíssima gent ha dit, però no sé si ens acabem de creure, que vol dir que siguin petits no vol dir que siguin idiotes. Ho perceben tot. També les inseguretats.
Tot. Són absolut... A veure, els nens són absolutes esponges, ho capten tot. I per això et deia, alerta amb els missatges que donem, també, no? Perquè en funció d'aquests missatges que estem donant, així es viuran totes les seves etapes, no? Amb més il·lusió, amb menys il·lusió, amb més o menys por. Ho capten tot, ens estan mirant tota l'estona perquè estan aprenent. I aprenen de nosaltres, dels adults referents. I aprenen, doncs, si aquella situació és més o menys segura en funció de com l'adult de referència la percep. Mm-hmm. No? Llavors, clar, alerta amb els missatges que estem donant.
Ara parlàvem dels pares, de les mares, dels menuts, de les criatures, però d'altra banda vull destacar també la tasca dels docents, que intueixo que en tot plegat també hi tenen un paper molt important, no?
Absolutament, absolutament. Són adults de referència i òbviament, els estan mirant a ells de la mateixa manera que nosaltres. Amb ells s'hi passen, en alguns casos, més hores que amb els propis pares. No? Passen moltes hores a les aules o moltes hores amb els monitors si se'n van de colònies, moltes més que amb el pare amb la mare, que passa tot el dia treballant, uh-huh. arriba a última hora de la nit i el veuen doncs, ja doncs, a l'hora de sopar. A vegades aquestes hores de sopar fins i tot doncs, entren doncs, altres persones, jo ho dic sempre, eh? Deixem entrar a casa molta gent. La deixem entrar a través de les pantalles.
De la pantalla,
no?
Sí.
Llavors els donem una importància vital més que en els nostres infants, no? Que a vegades els fem callar per escoltar les notícies, quan la persona més important hauria de ser el nostre fill o filla i escoltar-lo, dedicar aquelles estonetes a mantenir un diàleg, a escoltar-lo, a veure que, com està, no? I a percebre el seu dia a dia. I a vegades ens omplim de molta gent a casa.
Fora de micròfon t'he dit, Sara, m'agraden aquelles converses que em feu sortir fora de guió. Això ja comença a passar i m'agrada molt, m'està agradant molt. Sortint una mica del tema, però és que m'interessa molt això que ens deies, perquè moltes vegades tinc la percepció també que els pares i les mares diuen durant l'adolescència és que el meu fill no es comunica amb mi. I moltes vegades suposo que a l'inici de tot plegat és una mica el que ens deies. I nosaltres, que els hem escoltat, que ens hem comunicat amb ells?
Sí, sí. A veure, és que un adolescent no surt de cop i volta, no? No arriba a casa nostra i...
Hola, bon dia, sóc adolescent.
Exacte.
Ara, no?
És a dir, hi ha hagut tot un procés. I en aquest procés, si no hem cultivat aquesta escolta, si no hem cultivat el diàleg, és molt difícil en aquest moment d'adolescència, que ja de per si doncs és un moment en el que els nostres fills i filles es tanquen en si mateixos perquè els toca conèixer a ells mateixos, és molt difícil que ara comencin a parlar-nos. Si no ens coneixem, no tenim res a dir. D'acord? És a dir, sí, clar que ens coneixem les cares, no? Hem crescut junts, però no hem dialogat. De cop i volta apareix un nano de 1,70 m, no? I quins gustos té, quines habilitats, i quines... No, tot això s'ha d'haver cultivat des de molt petits. I també és cert que et trobaràs pares i mares amb nens més petits que et diuen, no, doncs a mi el meu fill arriba a casa no m'explica res. Passa. No m'explica res perquè em passo tot el dia fent-li preguntes de sí i no. El nano, després de l'escola, arriba una mare, què has dinat? El de sempre, mama, mira't el... No? Bueno, hem de saber escoltar-los sense fer interrogatoris de tercer grau.
Mm-hmm. No? És allò de amb qui surts, quan tornaràs...
Exacte. I a vegades és molt, molt, molt senzill. Ens pregunten a vegades, com ho fem? Doncs comença tu a explicar el teu dia a dia. Ostres, mira, avui m'he anat a tal lloc, m'ha passat tal cosa... Dirà, que pesada, mama, però... Cada una estona, ells et vindran, doncs a mi també m'ha passat alguna cosa similar, o m'ha passat no sé què al pati. No? Parlem, dediquem una estona a parlar. Normalment, quan són petits, aquesta estona és o quan a l'hora del bany o a l'hora d'anar-se'n a dormir. És quan comencen a tenir més ganes de parlar. Durant el dia, doncs, tenen ganes de jugar, estan per les seves coses, tenen ganes d'estar amb la tauleta, tenen ganes de mirar els dibuixos, tenen ganes d'estar amb els amics o tenen ganes de descansar. Però arriba un moment al dia que se'ls hi despara les ganes de xerrar. Al igual és l'hora de sopar que et comentava abans. i llavors no els volem escoltar perquè tenim el cap en d'altres coses, o volem escoltar les notícies del dia, que ens semblen el més important del món. I en aquí ens estem deixant el més important del món, que haurien de ser aquests diàlegs, no?
Clar. I torno a aquests adeus de cicles, que era el tema que ens ocupava avui. No sé si actes com les festes de final de curs que hem començat a veure tot just aquest mes també ajuden als nanos a posar aquest punt i final i a dir, val, comença una nova etapa.
Sí, és una forma, és un ritual, no? Els rituals ens ajuden a fer aquests processos de anem a tancar una etapa, un cicle, posem la cirereta i ho tanquem amb un llacet ben bonic i comencem una cosa nova. La vida és això, no? És entrar i sortir de diferents etapes i aprendre a dir aquests adeus, no? Uh-huh. Aprendre a acomiadar-nos dels llocs, de les persones, a deixar companys, amics. Això a vegades no ens agrada gaire, uh-huh, perquè ens fa aflorar aquestes emocions una miqueta més complicades, no? La por del que passarà.
La por un nou, no?
Sí,
de clar. De fet, un adeu, li tenim por a l'adeu perquè implica precisament això, por a lo nou?
Bueno, implica... dir adeu implica també perdre, no? Uh-huh. Amb algú i a viure, sí, d'una manera nova. Mirem-ho així, no? D'una uh-huh manera nova ens ajuda a veure... Bueno, ens ajuda. Ens ajuda la tristesa, no? Perquè sentim aquesta tristesa. Uh-huh. I la tristesa, la funció que té és resituar-nos a viure amb aquesta pèrdua del lloc on hem viscut, si canviem de centre escolar, no? Uh-huh. Tornant a les escoles, a perdre alguns companys, alguns mestres que han sigut referents i ens han acompanyat i ens han guiat.
Importantíssim.
Sí, llavors, clar, tenim por a lo nou. Mm. Tenim tristor, se'ns acumulen aquí moltes sensacions i hem de saber-les reconduir a vegades, perquè hi ha nanos que ho passen francament malament i passen dolç. Això sí que és cert.
Ara et preguntava, Sara, per les festes de final de curs, si ens ajudaven o no ens ajudaven. Era una pregunta una mica enverinada, perquè, clar, entre poc i massa, com sempre,
sí, sí,
no? Saps que s'han posat de moda aquestes festes de final de curs molt a l'americana,
sí,
amb birrets de graduació, inclús amb escoles bressol, Jo ho he vist, això.
I sí, sí, també.
Entre poc i massa, una mica?
Entre poc i massa, massa. Entre poc i massa, massa. Jo crec que massa. Penso que massa. A vegades és més de cara a l'adult que no de cara a l'infant. A l'escola bressol, el nen, no és que no se n'enterin, però vull dir, tampoc tenen tanta consciència de futur, t'he dit fa a l'inici, no? Ells són molt d'aquí i ara, no? No, a l'escola bressol no estan pensant en entrar a P3, ni, no? Llavors comencen a espantar-se amb els missatges de l'adult. Ai, que començaràs l'escola de grans. Ai, que bé, o tu com ho veus? No? Fixem-nos, si alguna vegada tens l'oportunitat d'escoltar o de veure, fixa't en la cara d'aquell nen o nena petit quan l'adult li diu això, no? Ara ja aniràs a l'escola de grans.
Clar, m'imagino pavor, eh?
Sí, l'estem espantant. L'estem espantant d'entrada. Bueno, no, potser no cal, no? No cal fer tantes festes tan de graduació a aquestes edats. Hem d'acomiadar-nos? Sí, però amb la justa mesura en el moment que toca, no?
Clar, ara imaginem que aquesta criatura que canvia el cicle escolar, que és el que estem parlant ara mateix, o que marxa de colònies durant uns dies i no veurà la família i és possible que ho passi una mica malament els primers dies, etc, té un germà gran. Mm. Fins a quin punt un germà gran pot ajudar aquest germà petit a entendre-ho tot plegat perquè no fa tant que ho ha passat ell?
A veure, un germà gran està més pròxim a la criatura que no pas l'adult. Uh-huh. Llavors, fins i tot amb el llenguatge, ho poden explicar millor i es poden entendre millor que no pas a l'adult, que ho veu des de la perspectiva adulta, uh-huh, molt, molt diferent, no? Perquè ja venim amb les nostres motxilles, no? D'entrada. Llavors, clar, el germà gran està molt més pròxim i l'ajuda molt més. Jo, si vols, t'explico el meu cas. Jo tinc dos fills. Uh-huh. Un és adolescent, que amb 14, l'altre en té 12. El de 12 canvia just ara d'etapa. De segle i es parlaven fa no res, bueno, perquè acaben d'acabar tots dos, i el petit em deia, és que el Marc ara m'està ajudant, però alhora m'està espantant una miqueta, eh? Clar, depèn de com sigui una i com sigui l'altra. Llavors, ajuden. Ajuden, i crec que els amics dels germans també, no? Uh-huh. Els poden ajudar, són elements que els proporcionen, doncs, bueno, menys incertesa, perquè ja els van posant sobre avís del que es trobaran, uh-huh, no? I de com serà el seu futur en la nova etapa que han de començar.
Ens queden res, 3 minutets i mig, Sara, de conversa. Sí, això, la ràdio sempre va molt més ràpid del que un vol. Però sí que et vull preguntar, perquè, clar, estàvem parlant d'adeus, de tancaments, d'etapes, de finals, i tot ho hem vehiculat molt cap a l'escola, però és evident que no tothom dura per sempre, no? Mm-hmm. I hem de parlar també de mort.
Sí.
Quan podem començar a fer-ho, això?
De parlar de la mort?
Mm-hmm.
Des de sempre.
I de saber dir adéu.
Parlar de la mort... La mort és una part de la vida. Llavors, la tenim en el nostre dia a dia. És cert que molts pares, mares, tenen por de comunicar aquests fets, no?, de parlar de la mort.
Seguim amagant una mica, eh?
Sí, però ho hem de fer amb naturalitat. Els nens, nenes, s'enfronten a la mort des de que bueno, estan en el món i ho veuen amb les seves mascotes, si és que les tenen, i no podem estar-ho amagant. Com més ho amaguem, més dolor acabarem fent-les sentir. Com més protegim o sobreprotegim, uh-huh, més desprotegits els deixem. Per tant, com més aviat en parlem, millor. Perquè són capaços d'entendre-ho, sempre i quan nosaltres ens adaptem al seu llenguatge, a la seva edat madurativa. No hem de tenir por a parlar d'aquestes coses, no?, de la mort, no?, que a vegades també, ara jo mateixa ho estava fent, no?, busquem paraules o recursos per no dir el que és, uh-huh, és a dir, marxem, ens morim, i aquesta part forma és una part, valgui la redundància, uh-huh, no?, de la vida, és un final del nostre cicle vital, no? I hem de saber que això està aquí i hem d'aprendre a dir adéu, sí, hem d'aprendre a dir adéu i a gestionar el malestar que genera aquest adéu, no?, i aquest adéu que és més per sempre, no?, i hem de conviure-hi, uh-huh, i aprendre això, doncs, com més aviat ho comencem a fer, millor.
Sara Tarré, psicòloga infantil i juvenil, membre del grup de treball en intel·ligència emocional del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana.
A vosaltres, per convidar-me. Que solo te salga amor de esos labios. Si las cosas se dañan, no se botan, se reparan. Los problemas se afrontan y se encaran. Hay que reírse de la vida, a pesar de que duelan las heridas. Se entregar entero el corazón, aunque le hagan daño sin razón. Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy. Sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy.